Ara fa 40 anys de l'estrena de Dune, de David Lynch, i just ara, a més, doncs arribarà als cinemes la segona part de la nova versió de Villeneuve. De tot això i molt més en parlam amb el nostre especialista en cinema, n'Antonio Cordero. Antonio, què tal, Toni? Molt bon dia.
Bon dia, Pepa, un plaer.
Estàvem escoltant la banda sonora de la primera Dune de totes, la del 84, eh?
Grandiosa, sa música. També s'ha d'en Hans Zimmer, no desmereix.
Que és la del 21.
Exacte, 21 i ara ja 23, que és la segona. Bueno, dura pa una tercera. Això ja és una saga, un univers en expansió.
Dona joc, això.
Ja tenim Star Wars, que veu molt de Dune, també ha que dir-ho. I Blade Runner també faran més, també expandiran el univers, i Dune no serà més enrere. I és que Villeneuve té gran part amb això perquè s'ha esforçat molt, va posar durant més de 10 anys, es va molt d'esforç amb aquest projecte, molt, molt il·lusionat. I ho van intentar abans, i anem al primer de tot, en Alejandro Jodorowsky,
sí,
que és un artista així polifacètic.
Bueno, escriptor, guionista, sí, i a més Amanda Formentera, durant molts anys venia aquí la nostra ella.
Sí, sí, exacte. Pues ell va intentar dur a terme com film, Dune, a partir de la novel·la d'en Frank Herbert, una novel·la de l'any 65, és un totxo, quasi 1.000 pàgines, 700 pàgines exactament, una bona novel·la, hi ha que dir-ho, no és cap ladrillo, és una molt bona novel·la, perquè conjuga l'espectacle d'altres mons, no?, en la introspecció també dels personatges, mantenint un molt bon equilibri, i per tant una novel·la que per lo llarga i gruixuda que és mal de fer, no?, aconseguir aquesta compatibilitat d'això. Però que en Jodorowsky és que es passava molt de rosca. Clar, el seu món, un món personal tan interessant, no lligava bé en una mica es afant, més aviat mercantilista de les productores, de les grans productores cinematogràfiques. I van veure que la seguida és... Ell el que volia era plasmar una pel·lícula de ciència-ficció, els deliris de quan te fumes un porro. O prens LCD.
Ah, sí?
Sí, però volia que la gent veigués això, veigués aquestes imatges sense haver-te fumat. Que tu directament ja t'hi ficaves dins la pel·lícula. Sí. Clar, varen veure una mica els storyboards i els conceptes, i es va aparèixer allò una mica desmadrat, i tots ho van descartar. Però ja que dic que moltes d'aquestes idees no han quedat fora de lloc, perquè Star Wars veu una mica d'aquestes idees originals, com la mateixa Alien. Molts dels conceptes d'Alien veu molt de lo d'en Jodorowsky.
Caram.
Saps? I crec que ara s'ha fet, no sé de quin any, perquè es va fer un documental molt interessant en els retalls d'aquell intent fallit de dur endavant aquella pel·lícula, que deu ser interessant. No sé si es trobaria film, un documental sobre això. Crec que es diu El Dune de Jodorowsky. Crec que es diu així.
Una pel·lícula fallida, eh?
No va anar endavant, no es va poder aixecar. Clar, llavors, més endavant, en Ridley Scott ho va voler intentar, però clar, hi volia molta pasta. I volia, com poc, 50 milions, que és una producció Scott, i tenia que fer-se... Per dir-ne de Laurenti, és que sempre ha estat un rat, un cagany, que és que el productor que volia dur endavant, sí, li va dir que anar, no.
I van buscant David Lynch, llavors? O...
David Lynch, que tenia fama de treure-li partit a quatre coses. Tu saps que David Lynch sempre va estar barallant per aconseguir finançament les seves pel·lícules. Clar, les seves pel·lícules eren també unes pel·lícules tan pròpies, tan personals, que les productores no volien arriesgar molt. Va fer tal cosa aquella primera Cabeza Borradora, l'any 77, que era una pel·lícula molt atípica, d'un futur distòpic post-apocalíptic, d'un home que, molt atormentat, que viu amb una parella i que té un boix monstruós que recorda un dels quadros de queixos monstruosos d'en Bacon, d'en Francis Bacon,
sí,
un dels artistes predilectes del Lynch. Ja, com deia... En Lynch ja tenia fama de manejar pressupostos una mica baixos o mitjans, sí, però li estreia molt de rendiment les pel·lícules que hi feia. El van contractar per fer... Ell també li interessava bastant la novel·la, perquè li pareixia molt interessant mostrar altres mons, però en la mateixa també plasmar el seu univers personal a través dels personatges, perquè veia que els personatges que tenien que eren bastant rics. La pel·lícula, en grans rasgos... toques temes de traïció i, per una altra banda, la maduració, el creixement personal. Bueno, no sé, la gent suposo que haurà vist Dune, menys antiga, sabe una mica la història, haurà llegit el llibre, però ja és un sistema...
Fes-ne 5 cèntims per entendre'ns una mica.
Sí, molt ràpid, i miraré de no fer un spoiler així.
Sí.
Sí, perquè la segona hi ha un spoiler que se m'escapa, o cagaria tot, eh? Aniré molt de cuidar.
D'acord.
Sí, se la voleu veure. La recomano molt. Però bueno, parlant una mica d'aquesta, d'en Lynch, la història és un sistema solar molt llunyant, és que hi ha quatre planetes. Hi ha un que és Kaitai, que el governa un emperador de les altres tres planetes, que és curiosa iconografia, no?, que té, sobretot en la versió d'en Villeneuve. En la d'en Lynch és més shakespeariana, tota la posada en escena. Però en aquesta és curiós l'anacrònic. Bueno, jo ja comentaré algunes coses. Però bueno, diguem que aquest emperador governa aquests altres planetes, i un d'ells els exploten cada un d'aquests planetes, no? És que són quatre, que són Amdikaitai, on governa l'emperador, llavors està Caladan, que el governa la família dels Atreides, llavors està Jedi Prime, que el governa els Harkonnen, i llavors està Arrakis. Arrakis és un planeta que és tot desert, allò és un sacarral espantós, no té mar, no té res com Marte, però hi ha una substància que li diuen l'espècia, que és molt codiciada, és com a or per aquella gent, perquè amb aquella substància les naves poden plegar l'espacio-tiempo i poden navegar a grans distàncies. Però que no coneixen també és que ho pren, aquesta substància, el cap li pega un volc, pega una capgirada, i li s'amplia la consciència una barbaritat. O sigui, es té una visió de l'univers quasi com Déu, no? Li s'amplia molt la consciència. I els que viuen allí s'inflen d'aquesta substància, li diuen melange. Té la peculiaritat que quan la consumeixen, els ulls, les escleres, se li tornen de color blau. Tenen tots els ulls blaus.
Van marcats tots.
Van tots marcats, des de consumir aquesta substància. Clar, és un poble que viu en certa discreció fins que aquesta situació es comença a desmadrar, perquè clar, els Harkonnen, que són un dels planetes que exploten allò, diguem que l'emperador li dona una llicència. Tu ara explotes el planeta a cert temps i llavors li tocaran aquest. I s'ho van passant.
Una concessió.
Una concessió, això mateix.
Sí, sí.
Els dos són explotadors iguals, perquè els Harkonnen el que són uns malparits. Són gent sense alma, molt cruel. És un món industrialitzat, però ja dut a la degeneració. Fàbriques gegantesques, fosques, tot ple de tuberies. Els mateixos Harkonnen es banyen una espècie d'oli negre, que no se sap si aquest oli el treuen de víctimes humanes, no? Perquè també fan com una espècie de canibalisme, bueno, és un espanto de gent. I aquestos, tal com són, pues, quan exploten el planeta Arrakis, ho fan pues, sense cap mirament per el poble que viu allí, no? I tinc que dir que en Lynch, és que en Lynch sempre havia tingut un interès molt especial sobre el que és el canvi del món per la mà humana, i on queda més palpable aquest canvi tan radical és des de la industrialització de la societat en el segle XIX. Sempre li ha interessat molt tot aquest món. De fet, si et fiques, molt de les seues pintures, inclús els temes musicals, sempre toquen molt tot el tema de la industrialització. Mm-hmm. I qui sap aquest aspecte, que també ho treballa bastant la pel·lícula, que també li va treure en el Lynch. Succeeix que quan acaba la concessió li toquen els Atreides. I els Atreides, pues, bueno, són més refinats, tenen una posada en escena molt de Shakespeare, recordo una mica Hamlet, sí. La pel·lícula, sobretot la d'en Zeffirelli del 90, tant la decoració, el vestuari, tot. I ells són explotadors iguals, però clar, són més civilitzats, són més educats, però van a lo que van.
Civilins,
més civilins, efectivament. I aquí el que passa és que en realitat és una trampa el que hi ha allí, saps? No sé si vol que conti més, però bueno...
No ens facis un spoiler.
És una qüestió de cels. Hi ha uns cels allí, els Harkonnen els fan servir una mica com Coward... Bueno, jo animo que si em vagi a veure la pel·lícula...
La del Villeneuve.
Sí, bueno, ses dos. És que jo personalment m'agrada més d'en Villeneuve. Perquè
bueno,
més...
és que t'anava a dir això. A mi m'ha cridat molt l'atenció que la pel·lícula del David Lynch, de culte, de l'any 84, etc, té una puntuació normaleta, diguem-ne, a Film Affinity, que és una comunitat de cinèfils que solem consultar bastant, però en canvi la segona de Villeneuve té una nota per sobre del 7.
Jo la trobo una obra mestra com gran espectacle.
I començo a llegir crítiques, mira el que diuen Luis Martínez a El Mundo, diu, no queda otra que rendirse a una maquinaria de entretenimiento madura y perfectamente consciente de sí, una aventura que lo mismo cuestiona la realidad, que invita a escaparse de ella, entre altres. No? També diu, trabaja la épica con notabilísimo estilo visual, reconvierte hallazgos del filme de Lynch con brillantez. Això diuen a La Razón, en Sergi Sánchez, no? O sigui, diu, al final destila els invents del Lynch, però d'una manera més agradable.
És una pel·lícula feta en cor, és que es nota. A part, es remata una mica els grans clàssics dels anys 50, el cine aquell colossal de Hollywood,
sí, per competir... Sí, Ben-Hur i aquestes coses.
Recorda molt en allò, o les grans obres aquestes èpiques de Cecil B. DeMille. De fet, hi ha unes panoràmiques en el desert, en tota aquella gent,
caram,
que això només ho pots veure en pel·lícules així com, no sé, sí, efectivament, Los 10 Mandamientos, Ben-Hur... És una pel·lícula, sí, sí, èpica, recuperació una mica de l'espírit clàssic i del gran espectacle, perquè també té una mica romanticisme, aunque amb un final una mica agridolç, que tampoc diré res, però té romanticisme, té gran espectacle, té drama, té acció. En canvi, la de Lynch volia ser més introspectiva, inclús les escenes d'acció estan fetes una mica de mala gana, se li nota, perquè Lynch és més seu. I es va enfadar molt, perquè ell, quan va fer la pel·lícula, va rodar 8 hores de metratge. I les volia ficar totes, no? Però bueno, li van dir que per exhibició tenia que reduir una mica el metratge, no? Hi ha gent que aguanta 8 hores veient la pel·li. Entonces, el que va fer va retallar-les a 5. En Rafaela, la germana de Nino Laurentiis, no li va agradar mica tampoc aquest retall, entonces li van deixar 137 minuts.
De 8 hores a 137 minuts.
Clar, bueno, en Lynch si ja estava ni que ja va posar com una mona, va dir, bueno, anàvem tots al carai, no vull fer una producció d'aquestes de gran espectacle que mai més en la vida. De fet, ja va tallar, diguem, definitivament. I clar, és el que tu ben dius, Pepe, i els comentaris aquí, que la pel·lícula en Lynch es va com una mica descompensada. Encara i tot té trobades molt, molt interessants. Està ben filmada. El que és freda, és una mica freda. És el que li falta, per exemple, el que tenia Star Wars, que Star Wars, aunque era més infantil, però els personatges en seguida sintonitzaves amb ells en el primer minut.
I tant.
I t'enganxaves a història.
Inclús amb el robot, que això és el curiós.
Robot. O sigui, sí, sí. Tot realment irradiava emocions.
Al final et queia bé fins i tot el dolent, el Jabba the Hutt aquell, saps?
Sí, no, i en Darth Vader, que era un dolent collonut, vull dir,
sí, sí,
que et sembla que es feien trossos o t'asfixiaves,
sí, sí,
saps?
Sí, sí,
vull dir, era una història que empatitzaves molt. Dune no, Dune d'en Lynch cuidava ser una mica massa freda. Però encara i tot, sí que hi ha que reconèixer que tenia moltes trobades interessants que eren ja fruit del mateix director. Una pel·lícula també plegada d'estrelles, igual que aquesta, en aquella, si te'n recordes, pues, estava en Sting, que feia de psicòpata nebot d'en Harkonnen, de Vladimir Harkonnen,
en Kyle
MacLachlan, que té sempre l'Atreides, llavors també sortia en Shin Young, en Patrick Stewart,
sí,
que fa una mica de l'entrenador personal d'ell, no? Una mica com el seu tutor. Crec que també estava en Silvana Mangano. O sigui, també hi havia un plantel bastant, bastant, bastant gros d'actors.
Everett McGill, també,
Everett McGill,
de secundari.
Efectivament, o sigui, i una pel·lícula que realment es van gastar sous perquè... encara i tot, aunque en Scott demanava 50 milions per fer-la, carai, déu-n'hi-do, en Lynch es va quedar quasi russant els 45 milions de pressupost d'aquesta pel·lícula.
Caram.
Saps?
Sí, va ser clar, rodar 8 hores i després que te'n posin 2 i 10 minuts,
sí,
francament.
Sí, efectivament. Llavors va fer una versió per televisió en 1988, en sé que no arriba a ser les 8 hores, ni crec que les 5, però que fica moltes de les escenes descartades de
la pel·lícula.
De sa pel·lícula, que això crec que es pot també recuperar. I a part té una introducció molt més llarga que t'explica una mica tota la història dels quatre planetes.
De totes formes, no sé que siguis un fan, una persona molt ficada amb això, tu veig que per les teves paraules jo el que estic entenent és que he de mirar la pel·li del Villeneuve del 21, eh?
Sí, sí, és més completa. És més completa, estilísticament està més aconseguida.
Sí.
Els personatges, lògicament, sí que un empatitza més. També està plegada d'estrelles, també. Està en Timothy Chalamet, aquest el lot que està de moda darrerament, que molta gent el recordarà. Bueno, la pel·lícula darrera que ha fet de Wonka. Llavors també va fer Call My Name, no? Una pel·lícula queer del 2016, Guadalino, crec que es diu. Bueno, per com és nom del director, Llavors també està surt en Rebecca Ferguson, que també és coneguda per les pel·lícules de Missió Impossible,
sí,
que fa de sa mare. Llavors també en el Florence Pugh, que aquesta actriu fa de sa filla desemparador. Aquesta surt a la segona part. En Javier Bardem, que Javier Bardem...
Javier Bardem també surt a Dune, és veritat.
Ell fa de Stilgar, que és el jefe dels Fremen. Els Fremen són els habitants d'Arrakis.
Caram, aquest home ja està en el Star System, completament.
I no, i aquí té un paper, perquè mentre que la primera de l'Eix no tenia gaire protagonista, aquí se li dona canxa, no, el personatge. Mm. Surt bastant i a part una interpretació que té importància, perquè ell està darrere una mica de l'aprenentatge, de la formació d'en Paul Atreides.
Jason Momoa, que també us sonarà.
En Duncan, que fa d'en Duncan, que és un dels soldats de Atreides, que apenas té un paper anecdòtic en l'anterior versió, en canvi aquesta també li dona molta més canxa.
La segona l'has vista ja?
Sí, sí, sí.
Què tal?
Uf, espectacular.
És que li donen... Bueno, és que, perdoneu, però és que trobar una pel·lícula Film Affinity per sobre dels 8 és molt estrany.
Es val l'espera.
I li posen 8,2. Sí, sí.
Es val l'espera. És a dir, la primera ja te va impactar, que deixa un final així obert. La segona, en seguida agafa el que va deixar l'anterior i diguem, posa dalt la taula ja tot l'espectacle com vol disfrutar en cinema. Aquesta primera sí que vol en cinema.
Caram.
És obligat, sí.
Eh?
Sí. De fet, es va encaparrotar molt.
On perquè... la vas veure, a tu, a Eivissa? O...
Sí, sí, en el Regio.
Molt bé.
Que té la pantalla més grossa de les Pitiuses. Se desmereix a la d'aquí, que també està molt bé, però té una pantalla com les d'abans, amb cortina teatral que s'obri i pantalla, bueno...
Cine Regio, com els
sí,
d'abans.
Sí, com els d'abans. Abans està a punt de tancar, però bueno, per sort l'Ajuntament Sant Antoni va posar subvenció i ara...
Està aguantant,
encara aguanta, però vaja, és un sector que ho té molt, molt, molt complicat.
Té fotut, eh?
Ho té, sí, sí, ho té difícil. I no, i és realment un espectacle visual, però en tots els sentits. És una pel·lícula que toca també una mica el tema religiós, saps? Això d'una mica s'espera d'un messies, perquè clar, els Fremen el que esperen és que vengui algú que els tregui d'aquella explotació, una mica això lliga una mica en l'època del poble judiu, no? Quan era explotat pels romans, i que busquen que aquest messies els porti als paradís, no? Això, pues, clar. És una pel·lícula, efectivament, que toca una mica tota aquesta iconografia religiosa. Curiosos els anacronismes que hi ha, perquè, per exemple, hi ha detalls curiosos, no? Quan despedeixen els Atreides, quan li toca la concessió d'Arrakis, es despedeixen amb unes gaites, com si jo fos la Corunya. I és coses que et xoquen, no? O també... Quan vas a l'exèrcit desemparador també a invadir Arrakis, quan hi ha part de tema traïció, això ja ho veureu a la pel·lícula, pues, hi ha una coreografia musulmana, no? Saps? Així també molt marcada. Són que ajuda a ser anacrònics, però clar, que també t'ajuden que s'ha una mica diferenciar les característiques de cada civilització. I és que ara tocar una mica el tema dels directors, en Denis Villeneuve, per exemple, ell és un explorador de mons, mentre en Lynch, ell el que vol és que treu de lo de més endins, de la psique humana, de la consciència, els mons interiors, i els treu fora a través de molts de mitjans, però saps que en Lynch era un artista que això és com renaissantistes.
Total, no?
De segle XV, sí. I mira, ell havia fet dibuixant de còmics, pintor, productor musical, compositor musical, músic, actor... havia fet pintures i molts de suports, serigrafies, gravats, també pintures, un gran admirador d'en Francis Bacon, però també d'en Hooper, saps?
El pintor?
Sí, sí. Mm-hmm. De fet, hi ha una escena en Terciopelo Azul que és molt semblant a un dels quadres d'en Hooper, mm-hmm, saps? I com deia també, el bebé que cuida de cabeza borradora és molt aparegut a un quadre que surt una imatge monstruosa d'en Bacon. Clar, són aquests pintors que jo crec que són molt introspectius, que mostraven escenaris exteriors, per exemple, en Hopper, pues una carretera,
sí, una gasolinera. Molt de gasolineres, carreteres, els restaurants aquests al costat de la carretera dels Estats Units.
Però mostrava una mica la desolació interior, la soledat més absoluta de la persona, de ser humà, no? Era algo que Lynch, era algo que li atreia molt. I en Villeneuve el que retrata més són els diferents mons, però com canvia el món exterior depenent de les teves pulsions internes, el que tu busques. Per exemple, si tu mires tota la seva filmografia, des de la primera que va fer, que era una... Bueno, saps que ell era de Quebec, no?
És quebecois,
sí. pues era fill d'un notari i d'una i la seva, bueno, la seva mare no treballava, però no sé quants de germans era. Sé que si un germà petit també és director de cinema, aunque no sé,
menys conegut, no?
No han treballat mai junts, no han treballat mai en col·laboració. Però bueno, dins la filmografia seva, per exemple, la primera pel·lícula que és, després de va fer, ell va guanyar molts de premis fent cortos i i anuncis publicitaris, per exemple, que va fer un 32 Outsuchtech, és, per exemple, sobre la dona que desitja quedar embarassada i tenir un infant, i com és el seu món darrere, al darrere d'aquesta pulsió interna, no? O, per exemple, una dona que sent martiritzada per sa culpa, sa pel·lícula Maelstrom, sa següent. Llavors, sa massacre és sense sentit. Es món de dolor, es món de pànic que es crea per una persona només, un assassí, Marc Lepin, això va ser real, que va entrar a la Politècnica de Montreal.
Wow.
I el 6 de desembre 1989 va assassinar diversos alumnes i en...
Una mena de precedent d'aquests tirotejos als centres educatius que es registren avui en dia als Estats Units.
Clar, i és el món de tragèdia que creen. Són els mons que creen moltes vegades expulsions internes de sa persona.
Sí.
O, per exemple, sa guerra, com està passant ara a Gaza, sa guerra que no distingueix entre pares i fills, la pel·lícula Incendis, o llavors sa confrontació impossible d'un mateix. Jo parlam d'estorment interior, una persona que sent que no és ella mateixa, sinó que són dos persones que confronten entre si, que és la pel·lícula Enemy, que surt en Jake Gyllenhaal, o llavors també és la desesperació, el món de desesperació, el món de la vengança quan segresten un fill, la pel·lícula Prisioneros, o també el món dominat pel crim, per la violència en sicarios, en narcotràfic a la frontera, són diferents mons, dins un mateix món, però mons, o llavors també... el món vist en la seva totalitat confrontat amb un altre món, que és La Llegada, de 2016, que és sobre uns ovnis que arriben...
La Llegada, sí, home, que contracten a la lingüista aquella, a la filòloga.
I que efectivament és un nexe perquè aquests dos mons es coneguin més entre ells, es comprenguin a través del llenguatge. Sí. Perquè el llenguatge és tecnologia de la intel·ligència.
Bona pel·li, La Llegada, eh? Saps a qui li agrada molt? Amb el nostre filòleg de capçalera, amb en Carles Torres.
És una obra mestra.
Sempre la destaca, aquesta pel·li.
De fet, jo crec que en Villeneuve va demostrar solvència de ciència-ficció amb aquestes dues pel·lícules. Vull dir, La Llegada i llavors després Blade Runner 2049. Aquí va demostrar la seva bona mà fílmica.
I tant.
I per tant, jo crec que això ja van dir, bueno, que li hem de deixar que faci la pel·lícula Dune, perquè segur que l'abordarà.
Per cert, abans en Toni ens deia, bueno, Dune 2 l'hem de veure al cine sí o sí, ja poder ser una pantalla com Déu mana, tipus la del Regio de Sant Antoni.
Bueno, si no, aquí a Formentera, home, que
si no, quan arribi aquí Dune 2, Dune 1, que ja no arribarà, perquè ja és antiga, del 21, la podeu veure a Netflix i HBO.
Sí, Netflix crec que acaben d'estrenar, exacte.
Sí, sí, sí.
Saps? Inclús, mira, la de Blade Runner no em va aparèixer tampoc tan trunyo, tan, que deien.
La Blade Runner 2049.
Sí, tu l'has vista?
Jo l'he vista, a mi ni fred ni calor, però bé, jo no sóc un cinèfil com tu.
Està molt ben feta, eh?
A mi pensa... la primera em va agradar molt.
Bueno,
la primera.
Sí, jo,
em va agradar molt.
És una obra mestra absoluta. Entonces, clar, sempre la compararàs.
Mira, jo fa poc vaig veure West Side Story, la nova, de l'Spielberg, i em va semblar una pel·liculassa. Em va semblar que millorava.
Jo m'agrada més que l'anterior.
Exacte.
Sí, sí.
Però... personatges molt més ben definits, més contemporanis.
I més arran de terra, són més autèntics. Vos són uns immigrants de debò. Els altres són... Bueno, no, tampoc eren estrelles conegudes, però era més com més impostat, pareixia, no ho sé.
Bueno, jo tenia unes ganes de bufetejar el Toni de West Side Story de la 57, constantment, cada dos seqüències em tinc aquest impuls.
Era una mica carregant.
Sí. Sí. Bé, amb tot això, Toni, estem acabant, ja res, 2 o 3 minutets per acabar, no sé si vols fer un comentari final sobre Villeneuve o aquest Dune 2 que està a punt per venir.
Diré alguna cosa molt ràpid. Bueno, en Villeneuve, és, com us comentava, que és un home que retrata mons segons, efectivament, les seues pulsions internes. Ell està preparant fer ja una tercera part, però encara i tot també anem la gent que mirin el Dune del 84, perquè també
Bravo.
Té trobades interessants, i en Lynch... En Lynch és un director, lògicament, molt diferent. Ell el que sempre... ell és més surrealista, més personal, més íntim. Ell, més que la realitat com tal, ell li diu que la realitat, el normal, li pareix una tara. Que el realment que és normal en si,
sí,
és el anormal que és la humanitat, i és veritat. Tots tenim alguna dins nostre, alguna dins més fosc que mai ho traiem, que sempre ho duim dins i que sempre ho tenim com una mica contingut, i que és una mica un rasgo que ens defineix a tots nosaltres, no? I que sempre mirant que això sempre estigui tancat baix clau, que no surti fora. Aquesta generació Lynch la treu en les seues pel·lícules, saps? En Mulholland Drive, en Island Empire, totes aquestes que ha fet. Crec que estava ficat darrerament en el món d'internet i feia pel·lícules més per ses webs, no? Però aquestes pel·lícules el que fa és que la realitat que hi treu, que mostra, no és la realitat visual, és la realitat fruit de ses pors, el turment interior i ses passadies que moltes vegades la humanitat té dins ella, no?
Doncs, Toni Cordero, una vegada més, doctor, moltíssimes gràcies per submergir-nos en aquest món apassionant que és el del cinema i més avui en què hem fet un viatge molt documentat en la ciència-ficció de Villeneuve i de David Lynch a través d'aquest Dune. Tot i això, com que ha sortit West Side Story i les bandes sonores de Dune són una mica inquietants per acomiadar-nos,
sí,
m'unirem amb aquest Amèrica.
Ah, preciós.
D'aquesta pel·lícula
preciós, clar que sí,
molt recomanable, clar que sí. La del 57 o la del 21 d'en Spielberg, que és igual, qualsevol de les dues són una obra d'art. Ja et dic, a mi, potser l'apartat de dansa trobo que és més visual la del 57, però tot l'altre em va agradar més la nova.
Sí, bueno, però la coreografia és impressionant, eh? I es va i tot està amb una perfecció. I és que en Spielberg és un mago de les imatges.
Sap fer de tot aquest home, no?
Sap fer de tot, és un mestre.
Perquè musicals jo no li recordava cap i ens treu això que, bueno, per mi un must, s'ha de veure.
Recomano que vegueu Los Fabelman perquè és una mica la infantesa d'ell i com va néixer amb ell la vocació pel cinema. Sobretot que és dues paraules que va tenir amb en John Ford, que el primer cas l'envia al carai.
Quan el va conèixer, John Ford?
El va conèixer, i està molt bé. Que sent David Lynch és que fa de John Ford, per cert.
Ah,
sent David Lynch, molt ben triat per fer de John Ford. Que és una escena impagable. La pel·lícula pot tenir els seus alts i baixos, però és impagable l'escena final. Val la pena, veure.
Los Fabelman, eh?
Los Fabelman,
sobre
sí.
Aquests inicis en Steven Spielberg.
Sí, és un altre personatge, però és ell, és un trasunt d'ell.
Passa-ho bé, Toni, gràcies.
Vosaltres, també una abraçada.